Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern amenaça d'expropiar 189 pisos buits de grans tenidors per destinar-los a lloguer social, tot i que confia que s'arribarà a una entesa prèvia amb els propietaris. Els habitatges estan ubicats a 14 municipis amb problemes específics d'habitatge i llistes d'espera a les taules d'emergència habitacional. El Consell de Ministres aprova aquest migdia les noves ajudes destinades a l'habitatge anunciades ahir també per Pedro Sánchez a les portes de la campanya electoral. És una nova línia d'avals que cobreix fins al 20% de la hipoteca de joves menors de 35 anys i famílies amb fills a càrrec. Matí de mobilitzacions dels pagesos al carrer amb tracturades o concentracions per reclamar ajudes directes en una situació de sequera extrema que aboca moltes explotacions a la desaparició. Les protestes s'han fet majoritàriament davant les delegacions del govern de l'Estat. El president rus, Vladimir Putin, acusa Occident d'odiar el seu país i justificar amb això la guerra a Ucraïna. En un discurs de to patriòtic, el líder rus ha reivindicat el paper soviètic en la Segona Guerra Mundial davant l'oblit a què, segons ell, el sotmet a Europa. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, és a Kiev per celebrar allà el Dia d'Europa i elogia la defensa dels valors comunitaris que fa Ucraïna. Abans d'arribar, l'exèrcit ucraïnès ha abatut la majoria dels 25 míssils llançats a matinada per Rússia. La justícia francesa prohibeix l'ús del català en els plens dels municipis de la Catalunya Nord. La sentència considera que els canvis de reglament que van aprovar els alcaldes per usar el català són contraris a la Constitució, ja que qüestionen la primacia del francès. L'Audiència de Barcelona autoritza que una metgessa designada per la defensa del futbolista Dani Alves examini la noia que l'acusa de violar-la. Aquesta setmana la jutge podria decidir si l'excarcela o el manté en presó preventiva, tal com reclama la Fiscalia i l'acusació particular. Detingut a Maçanet de la Selva un conductor que portava 15 immigrants sense papers a l'interior d'una furgoneta. Havien pagat 500 euros perquè els portessin de França fins a Espanya. I avui arriba la sisena edició del Desconcert d'ICAT, els Catarres i l'Ella Russa, Joan Miquel Oliver i Julieta, o l'Elèctrica d'Arma i The Tied són algunes de les parelles impossibles que pujaran a l'escenari de la Sala Apolo de Barcelona. Els esports.
A les 9, Madrid-Manchester City, anada de la primera semifinal de la Champions de futbol, en directe en una edició especial del Tot Costa a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio. L'agència France Press dona per fet que Messi jugarà la temporada vinent a l'Aràbia Saudita i cita una font propera a les negociacions. A l'Eurolliga de bàsquet, avui últim partit entre l'Olympiacos i el Fenerbahçe per saber qui va a la Final Four. A la Lliga CB, Girona-Betis, el Girona es garantirà la permanència si guanya, i el Giro d'Itàlia avui, quarta etapa entre Venosa i Llac Lacheno.
I el temps, ruixats de tarda al Pirineu, que s'estendran principalment al Prepirineu, al nord de les comarques de Barcelona i a l'interior de les de Girona. Tindrem ruixats cada dia i baixaran clarament les temperatures demà i sobretot a partir de dijous. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem aquest Catalunya al dia d'entrada, doncs intentant explicar on són aquests 189 pisos que el govern vol expropiar. Són pisos buits de grans tenidors que es volen destinar a lloguer social. És el que s'acaba d'explicar en aquesta roda de premsa posterior a la reunió del govern de la Generalitat. Avui, pendents també d'aquestes marxes i concentracions dels pagesos que han coincidit a diversos indrets, un clam unànime per demanar ajudes pels efectes de la sequera. Desenes de tractors a marxes lentes han fet camí fins al davant d'organismes de responsabilitat. Unió de Pagesos adverteix des de fa setmanes que la situació és greu per la pagesia, però que això acabarà repercutint en altres sectors que en depenen. De seguida passarem per Lleida, Tarragona i Girona. També buscarem la reacció dels alcaldes de la Catalunya Nord després que la justícia francesa, ho hem sabut a mig matí, els ha dit que no poden utilitzar el català en els plens municipals. van fer un canvi de reglament que ara els diu la justícia que és contrari a la Constitució. A Barcelona ens ocupem d'aquesta polèmica que hi ha al barri de la Bonanova pel conflicte obert entre els ocupes de dos edificis, els veïns i l'empresa de desnonaments Desokupa, que els Mossos ja han dit que no permetran que intervingui. Una polèmica que s'ha polititzat més a les portes d'aquest inici de la campanya electoral per les municipals. I coneixerem un estudi pioner a Badia del Vallès, al Vallès Occidental, que treballa en la prevenció de les caigudes de dones a partir dels 75 anys. Un treball que, si dona bons resultats, s'estendrà a tot el país. També passarem per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, que s'ha convertit en el primer de Catalunya, atenció, a introduir la intel·ligència artificial per optimitzar l'atenció als pacients que arriben a les urgències. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs com us deieu, acabem de sentir en directe, el govern comença el procés per expropiar 189 pisos buits de grans tenidors per destinar-los a lloguer social. Ho farà en 14 municipis on hi ha problemes d'habitatge i llistes d'espera a les taules d'emergència habitacional. Quins municipis són?
Doncs Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Barà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans i Vilanova i la Geltrú.
La pregunta és per què aquests i no uns altres?
Doncs d'entrada pel que dèiem, perquè hi ha una demanda acreditada de lloguer social i famílies en risc d'exclusió que esperen que se'ls adjudiqui un pis on poder viure. Això passa també en molts altres llocs, però a més, perquè els ajuntaments d'aquests municipis han firmat convenis amb la Generalitat que han permès inspeccionar i assegurar-se que aquests habitatges són buits des de fa més de 2 anys, i d'aquesta manera es pot començar aquest procés que pot acabar amb l'expropiació.
I quin és el procés que ha de passar, vaja, perquè tot això que hem explicat arribi?
Doncs el govern confia que quan els propietaris se'ls notifiqui l'inici del procediment, no mantinguin els pisos buits o arribin a acords per cedir-los o vendre'ls a l'administració. Segons el conseller Juli Fernández, la Generalitat arribarà fins al final si no s'hi avenen.
En cas que no es doni cap d'aquestes qüestions, s'activa el procediment d'expropiació de la titularitat per passar a que la Generalitat de Catalunya, a través de l'Incasòl, passi a ser-ne el propietari i els puguem posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes que tenen aquesta necessitat.
En aquest cas, el govern expropiarà el pis i en pagarà el que consideri just. Els propietaris hauran de córrer a la via judicial si a ells no els ho sembla. Tot aquest procés pot durar mig any aproximadament.
Aquest matí hi ha hagut tracturades arreu del país per exigir a les administracions solucions davant de la greu sequera que pateix el sector. Se n'han fet a Lleida, Tarragona, Girona i Vic i han estat convocades per el Sindicat Unió de Pagesos. D'aquí una setmana, la tracturada anirà també fins a Saragossa davant la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara fem un recorregut pel territori on avui s'han vist aquests tractors. Començarem a Lleida. Pere Jean Álvarez, bon dia.
Bon dia, Marta.
És una protesta que ha acabat davant la subdelegació del govern espanyol.
Sí, una protesta en què han participat un centenar de tractors, segons la Unió de Pagesos. Han sortit a primera hora del matí de 6 punts diferents de les comarques de la Plana de Lleida i han acabat a la subdelegació, on un grup de pagesos ha tallat un arbre mort al davant de l'edifici per simbolitzar que si no poden regar, ells també hauran de tallar els seus i abandonar el sector. Els pagesos asseguren que la crisi de la pagesia arrossegarà altres sectors i demanen responsabilitats als gestors de l'aigua.
No és només per la situació de la pagesia, sinó que serà tota la província la que notarà la d'això. Però nosaltres, clar, no podem viure sense aigua, no podem regar els camps, no podem fer fruita, i el pitjor és que és això, que si ens moren els arbres serà la inversió de tota la vida.
Aquesta falta de previsió de l'aigua que havia o que necessitaven els cultius, doncs no pot ser que diguin demà tanquem el canal i se'n vagin de rositas.
I què n'han dit els dirigents de Unió de Pagesos?
Asseguren que l'actual crisi pot ser, diuen, l'estocada final per a molts agricultors que arrosseguen molts anys entre gelades i pedregades. Néstor Serra, coordinador d'UP al Segrià.
Portem 3 anys amb aquest, que la situació, com digueu, és insostenible, però anem tirant, i quan no és un nap és una col, i quan no és una coliflor. Sembla que estiguéssim en un món que no... que entreposem una pedra, no s'aixequem, tornem a entreposar, no s'aixequem, tornem a entreposar. Però aquesta me penso que si no ens ajuden, no ens ajuden, serà l'última pedra que entreposarem.
Unir Pagesos assegura que dijous un dirigent del Ministeri d'Agricultura visitarà Lleida per conèixer de prop la problemàtica de la sequera. No descarten, diuen, que sigui el mateix ministre Lluís Planas qui es desplaci fins a la capital del Segrià.
A Tarragona també marxes procedents de diferents punts han confluït en un primer moment davant la subdelegació del govern espanyol a la plaça Imperial Tarraco i després s'han dirigit als serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica. És una mobilització que l'està seguint des de la unitat mòbil amb en Xavi Espelt i el Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, efectivament, aquí a Tarragona són una setantena de tractors els que han protagonitzat aquesta protesta que han agrupat pagesos vinguts de diferents comarques del camp de Tarragona i davant la subdelegació del govern, ho sentíem ara de fons, han abocat fems, ordinadors vells, han calat foc algunes branques seques, fent també una crida a revertir aquesta nefasta gestió, diuen, de la sequera i també contra l'augment de la burocràcia que comporta aquest nou quadern integrat d'explotació. Demanen a l'administració que executi accions urgents per salvar 4.000 hectàrees com a mínim de conreus al voltant del Baix Camp amb accions com l'aprofitament de l'aigua de les depuradores. Sergi Claramunt és membre de la Permanent d'Unió de Pagesos.
Aquí mateix estem ficant l'aigua de la depuradora de Reus, l'estem llançant a un barranc que realment la podríem reaprofitar per regar i salvar aquests cultius llenyosos que estan en perill. Estem parlant d'unes 4.000 hectàrees que rega Riudecanyes de Vallaners que si no reguen se moriran.
El sindicat ha portat també un taüt a les portes de la subdelegació del govern espanyol. També ho farà aquí on som ara mateix, davant la delegació del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. De moment encara hi ha alguns pagesos, però no han arribat alguns dels tractors que abans de marxar de Tarragona s'han passejat per un tram de la Rambla com a mostra també aquest taüt que diuen que també portaran aquí a la delegació d'Acció Climàtica del que li pot passar a la pagesia d'aquestes comarques. També han convocat pel dia 13 una manifestació, una altra acció de protesta al pantà de Riudecanyes, que també ha anunciat fa poc que aquest estiu no hi haurà aigua de rec.
I a Girona tampoc hi han faltat els tractors. Davant la subdelegació del govern espanyol s'ha fet una concentració un pèl més petita, potser que a Tarragona i a Lleida. Félix Martín, bon dia.
Bon dia.
Ja s'ha acabat?
Sí, sí, s'ha acabat. Està més petita que Tarragona i Lleida. Ha acabat amb la crema de paper triturat d'oficina que han portat en dues bosses grans d'escombraries i que han buidat a la vorera. Una manera simbòlica de dir que no volen un augment de tràmits burocràtics amb l'administració i que ja tenen prou feina a mirar com donaran de veure els ramats o com salvaran els seus conreus. Narcís Poc, el coordinador d'Unió de Pagesos a Girona, concretava pel Catalunya al Dia quins són avui els cultius a Girona més afectats.
El cultiu de l'arròs patirà molt perquè ja veu reduït amb un 50% la producció d'arròs per reducció d'un 50% de la superfície de sembra per falta d'aigua. El conreu de fruiters, el cultiu de fruiters, doncs irà molt just i el que són cereals d'estiu, el que és blat de moro, doncs ja s'ha reduït la superfície de sembra en moltes hectàrees.
Durant aquesta concentració de protesta, 5 tractors els han aparcat també que a migdia davant la subdelegació del govern espanyol a Girona a l'avinguda Jaume I.
La justícia francesa prohibeix l'ús del català en els plens dels ajuntaments de la Catalunya Nord. El Tribunal Administratiu de Montpeller ha tombat el canvi de reglament que van fer 5 consistoris, argumentant que el francès, que és la llengua de l'Estat, no pot ser relegada a llengua de traducció. Girona, Clara Jordan, bon dia.
Bon dia, Marta.
Una sentència que obliga a refer els reglaments en 3 mesos.
Exacte. Els ajuntaments d'Elna, Els Banys, Tararac, Port Vendres i Sant Andreu de Sureda hauran de refer els seus reglaments i eliminar els punts que permetien l'ús del català. Segons la sentència, aquest canvi vulnera la Constitució del país veí perquè posa en qüestió la primacia de la llengua francesa, ja que es permetia fer la intervenció en català i després traduir-la al francès. Els representants dels ajuntaments afectats consideren la sentència una bufetada a la llengua i ja han anunciat que presentaran recurs i arribaran fins a on sigui per aconseguir que els donin la raó. De tota manera, l'advocat que el representa, Mateu Pons, creu que la sentència deixa una escletxa oberta, la possibilitat de parlar primer en francès i després traduir-ho al català.
Per primera vegada, un no s'anul·la per qüestions democràtiques l'ús de la llengua regional i dos, ens ofereixen una primera opció, una petita esqueixada per entrar i per poder parlar català dins dels plens municipals a condició que sigui després de saber expressat en francès.
Una opció que no descarta l'alcalde de Portvendres, que ha dit que canviarà el reglament en aquest sentit, a veure què fa el prefecte, que és el que els va denunciar. En canvi, l'alcaldessa dels Banys, Maria Costa, ja ha dit que pensa seguir com fins ara.
Jo personalment continuo, suposo que serà el cas de tothom, i no farem els pallassos de canviar d'idioma per fer ple als francesos i no sé què, en cap manera. Doncs que la gent que s'està aquí també entengui que el mínim és entendre el català.
Són 5 els ajuntaments, deies, Clara, que van fer aquesta modificació per poder fer servir el català als plens. El primer de tots ells va ser el d'Elna. Ara mateix podem saludar el seu alcalde, el senyor Nicolás García. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Alcalde, se l'esperaven, aquesta sentència?
Sí, jo era una mica més optimista que els altres, però perquè sempre vull veure el costat positiu de les coses, però sí, se l'esperava, realment se l'esperava. Però, com ha subratllat el nostre advocat, que no he de repetir, però hi ha punts positius. Primer, el jutge considera que parlant català no vulnerem els drets dels qui són francesos parlants únicament, i això és important. I segon, per primera vegada s'accepta amb un ple a França una traducció amb la llengua regional, aquí al cas és el català. Això s'ha de notar, i és, cada vegada que fas avançar alguna cosa s'ha de notar, però naturalment no som contents, som decebuts, i trobo que l'estat francès demostra una fragilitat. L'administració francesa i la justícia francesa demostra una fragilitat d'aquesta república que podria ser posada en perill per gent que parla en català amb un ple tot traduït en francès. Això és... Però hem obert una porta, seguirem, sembla, encara no he vist tot el meu ple, tots els regidors, però sembla que seguirem amb un recurs d'apel·lació, perquè també podríem utilitzar trucos, no?,
això de parlar en francès i després en català, per exemple.
No, encara més fi. Vull dir, podríem dir que la llengua del català és la llengua de traducció, però començar per traduir. Sempre se pot ja fer coses d'aquestes. Vull dir, podríem dir, bueno, ara us donarem primer la traducció del text en francès, que serà el text oficial. Bueno, a veure com reaccionen. Però abans de fer això, volem anar fins al recurs d'apel·lació, perquè el que interessa és que hi hagi un debat.
No, el debat està clar que hi és, alcalde, el debat és claríssim.
El que passa que vostès
tenen ara aquests 3 mesos que haurien de canviar o haurien de fer aquest nou reglament, això ho faran?
Home, el prefecte té poder a França de suspendre el nostre reglament. Llavors ja ens posem, perquè l'apel·lació, el recurs d'apel·lació no és suspensiu. Llavors... resistirem, em sembla que no ens posaran pas a la presó, de fet no ho decidiré pas tot sol, el decidiré amb els meus consellers, amb els meus regidors i tinents d'alcalde, però el temps que es faci el recurs d'apel·lació ja veurem quina actitud prendrem. Jo no tinc ganes de sotmetre'm, i a mi no em pot impedir ningú parlar català, però em poden cessar també, pots anar fins aquí, però així, que al moment no obedeixes al tribunal administratiu, a la fi hi haurà una sanció. Te sancionaran, no sé pas de quina forma, però te sancionaran. Seria una multa, serà un cessament, però no ens rendirem així com així, i sempre tindrem una manera de poder parlar català, i de totes maneres utilitzarem totes les vies judicials, perquè les vies judicials permeten el debat nacional.
Uh-huh. Les vies judicials són lentes, alcalde, però ara, en el pròxim ple, vostè què farà ara, que no ens escolta pràcticament ningú, per entendre'ns? Permeti'm la broma.
Jo proposaré als meus consellers de continuar per la català.
I que passi el que hagi de passar.
Que passi el que hagi de passar. Suposo que tindrem un advertiment i coses d'aquestes, però... I que la nostra oposició ens denunciarà una altra vegada, perquè serà així que entrarà, segur, ha entrat així la cosa i tornarà a entrar així. La nostra posició mirarà Facebook, i mirant Facebook, naturalment, ens denunciarà perquè parlem català i que encara no hem tret el reglament. Uh-huh. No m'han donat el reglament.
En tot cas, esperarem...
És una lluita i una lluita sempre hi ha conseqüències, sempre hi ha decisions importants, i sempre s'ha també de demostrar el positiu. Ja nosaltres sabem una cosa, és que quan parlem català i traduïm en francès, el jutge no considera que vulnerem els drets de ningú. Uh-huh. Ara, la seva decisió em vulnera els meus.
Sí. Alcalde d'Elna, Nicolás García, moltíssimes gràcies i a continuar la lluita.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Gràcies. És un quart i 2:05. Moment per saber com tenim ara mateix la situació carreteres, autopistes i transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres només amb dues incidències. Pas alternatiu a la carretera C-55 a Sant Joan de Vilatorrada a causa d'un accident, provoca retencions en totes dues direccions i es manté tallada des d'ahir al vespre a Vilademuls, la JB-5132, on hi ha un camió avariat. És previst que el retirin durant el dia d'avui. Pel que fa al transport públic, ara mateix sense noves incidències. Recordem que la línia R2 Sud s'està cobrint amb 3 trens per hora i sentit, 2 de rodalies que paren a totes les estacions i un de regional. Això és la meitat del servei habitual arran la incidència tècnica a Gavà. A l'hora punta d'aquesta tarda hi tornarà a haver-hi autobusos directes de Barcelona cap a Gavà, Castelldefels i Sant Vicenç de Calders amb una freqüència de 30 minuts.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ja tens també el canvi de temps i a la baixada de temperatures, la crònica d'en Francesc Mauri.
El temps canvia les pròximes jornades. A partir de demà i sobretot dijous, la temperatura baixarà clarament i a tot el país, sempre d'una manera molt més notable en hores nocturnes, amb fred de nit a l'àrea pirinenca, fresca a tot el país, molt més marcada, i també les màximes es quedaran més curtes. A banda d'aquest aspecte, el del termòmetre, l'estat del cel aquesta tarda encapçalat per la nuvolositat molt variable, el terç nord amb alguns ruixats, a tot estirar moderats, demà a la tarda poqueta cosa, i en canvi, de cara a dijous a la tarda, tindran més entitat a les comarques del Pirineu i sobretot les de Girona i Barcelona. La cota de neu baixa cap als 1.800 metres o fins i tot una mica inferior. De cara a divendres, atenció, perquè els ruixats podrien abraçar qualsevol punt de Catalunya durant la tarda.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Han detingut a Maçanet de la Selva un conductor que portava 15 immigrants il·legals a dins d'una furgoneta. Són ciutadans de l'Índia i el Pakistan que havien pagat més de 500 euros per venir des de França. Fèlix, com els van descobrir?
Doncs va ser un control rutinari dels Mossos d'Esquadra el 24 d'abril a l'autopista AP7. Van aturar la furgoneta de matrícula francesa en què viatjaven 15 persones. I van sospitar de seguida que podria ser un transport il·legal quan dues d'aquestes persones van sortir del vehicle i van fugir corrents. De la resta, tots estrangers d'entre 20 i 33 anys, només alguns portaven documentació. 8 són del Pakistan i 5 de l'Índia. Les diligències les ha assumit ara la policia espanyola. Conclou que el conductor els va recollir a França després de passar per Itàlia i Sèrbia i que haurien pagat entre 500 i 700 euros per pujar aquesta furgoneta i entrar a l'estat. Es dona el cas també que la majoria han hagut de rebre tractament mèdic a l'Hospital Comarcal de Salt, al Gironès, per una infecció a la pell. A tots ells els han obert un expedient d'expulsió i el conductor, també pakistanès, li han obert una causa penal acusat d'afavorir la immigració il·legal de persones.
Tensió i disparitat d'opinions entre els veïns del barri de la Bonanova per l'escalada en el conflicte entre els ocupes de la Ruïna i el Cubo, els veïns i l'empresa de desnonaments Desocupa. Aquesta tarda es torna a fer una manifestació promoguda per diversos partits polítics i dijous els Mossos d'Esquadra tancaran els accessos a la zona per evitar el darulls. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Quin és l'ambient que respira ara al voltant d'aquest edifici ocupat?
Sí, doncs mira, hi ha una aparent normalitat, tot i que la presència dels Mossos d'Esquadra és ben visible aquest matí a la plaça Bonanova, amb dues patrulles fent guàrdia davant de l'església i diversos cotxes fent la ronda al voltant d'aquests dos edificis ocupats on no s'aprecien signes d'activitat. La ruïna és un antic xalet, ara fortificat amb tanques pels propis ocupes, i l'altre és un edifici també bunkeritzat i inaccessible pels propis ocupes. Els representants de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi de Cassoles consideren que el cas salta als mitjans i s'inflama per determinats partits polítics coincidint amb les eleccions municipals.
Tota la parafernàlia que es fa els dimarts és perquè s'acosten les eleccions i tres partits polítics, que són Valents, Vox i Ciutadans, el que fan és fer unes manifestacions perquè algun veí s'hi pugui afegir perquè estigui una mica enfadat amb els ocupes i puguin aconseguir quatre vots més. És pura política. Si no hi haguessin eleccions el dia 28 de maig, això no es faria.
De fet, aquest matí el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona s'ha afegit a la polèmica amb una carta que ha adreçat a l'alcaldessa de Colau, on li demana que faci de mediadora perquè la justícia desallotgi de forma simultània els dos blocs i exigeix madura a la Guàrdia Urbana i la resta de forces de seguretat.
Dijous, Miquel, està previst un gran desplegament policial per la presència de l'empresa de desnonaments Desokupa. Els veïns, com viuen aquesta intervenció?
Doncs mira, Daniel Esteve, responsable de l'empresa, que ha assegurat en un missatge a les xarxes que faria fora els ocupes. Aquest matí s'ha deixat veure per aquí, per la plaça, amb dos homes, amb l'estètica d'aquesta empresa, musculats, amb una aparença de porters de discoteca. Els veïns, però, demanen que el desnonament es faci sense aldarulls.
Se aprobó ya el desalojo de la primera ruina que veis y no se ejecutó, no se ejecutó. O sea, incluso habíamos enviado casi 2.000 cartas pidiendo por favor que se ejecutara este desalojo. No solamente no se ha hecho, sino que dicen que van a esperar a que llegue la orden del segundo, del cubo, para que se produzca. Y nosotros los vecinos seguimos aquí esperando que se nos escuche que se haga algo.
La Pilar assegura que viuen amb por des de fa uns mesos i afirma que els primers anys de l'ocupació no van causar molèsties.
És una injustícia total per les persones que vivim aquí, perquè, clar, és una cosa que no és d'ells, aquest edifici. I fa molts anys que estan aquí. Ningú ens ha dit res. I ara, de moment, comencen a treure ganivets i pedres i coses d'aquestes. I llavors, clar, i estem amb bastant por, la veritat.
Aquestes dues finques són propietat de la Sareb, estan comunicades entre si i és per això que des del 23 de març la data de llançament està aturada. Aquesta tarda hi ha prevista una reunió per definir l'operatiu policial entre Guàrdia Urbana i Mossos, operatiu que es farà dijous, que s'ha definit d'alt risc, de nivell 3, només un per sota del nivell màxim que defineixen les forces policials quan hi ha grans esdeveniments esportius o perills d'atemptat. Per tant, tensió i molta prevenció aquí a la Bonanova.
Gràcies, doncs, Miquel Jarque. Bon dia.
Molt bon dia.
Les acusacions han mantingut la sol·licitud de presó permanent revisable per l'home que va matar a ganivetades la seva dona i la filla de 3 anys a Esplugues. La fiscal ha afirmat que és un crim masclista i que la víctima va tenir avisos, però no en va fer cas. Anem a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
Maria Núria, avui la sala ha pogut sentir la trucada que l'assassí va fer emergències, oi?
Doncs sí, l'autor confés del doble crim. Després dels fets va trucar al 112. L'escoltem.
Vale, ¿qué quiere decir? ¿Qué sucede? ¿Tiene alguna emergencia?
Sí.
¿Qué le pasa?
He matado a mi mujer y a mi hija.
¿Qué ha matado a su mujer y su hija? ¿Dónde está usted? ¿En qué ciudad?
Barcelona.
Per la fiscal no hi ha cap dubte que és un crim masclista. No es tracta d'un tema de gelos, assegura, sinó de xantatge emocional i de control. Prova d'això és el control que l'acusat feia a la víctima, a la qual li va mirar el mòbil constantment, el WhatsApp, i també la seguia pel carrer. La fiscal creu que la dona no va voler veure els avisos que estava tenint.
No digo lapidaria, lo digo con toda la extensión de la palabra, ¿eh? Lapidaria, de lápida, de crónica de una muerte anunciada. Si no eres mía, no serás de nadie. Todos avisaron a Mónica Linde, mira, esto no es normal, vete de ahí, denuncia. ¿Y qué decía ella? Me da pena.
Ara és el torn de l'advocat de l'acusació particular que representa la família de les víctimes. El darrer serà el torn de la defensa i el judici pendent de veredicte serà el darrer torn de paraula de l'acusat, a qui la fiscal li ha insinuat que estaria bé que demanés perdó.
I una altra qüestió, Maria Núria, que ens interessa d'aquí a l'audiència, és que una metgessa contractada per la defensa del futbolista Dani Alves també participarà en l'exploració psicològica de la noia que l'acusa de violar-la. Els pròxims dies la jutge ha de decidir si el deixa en llibertat o si continua en presó preventiva. De fet, la jutge instructora va denegar aquest tràmit a la defensa d'Alves, oi?
Sí, perquè va considerar que era una victimització secundària de la noia i una invasió de la seva intimitat. Ara bé, l'Audiència de Barcelona, on va recórrer l'advocat d'Alves, fa seus els arguments del recurs i afirma que amb la intervenció de la metgessa de part es garanteix el dret de defensa, una tutela judicial efectiva i el principi de contradicció. Pel que fa a la sol·licitud de llibertat d'Alves, la decisió es coneixerà els pròxims dies. Fins ara, tant la jutge instructora com l'Audiència de Barcelona li han denegat la llibertat perquè veuen un gran risc de fugida, tenint en compte la capacitat econòmica de l'ex blaugrana i el fet que també té la nacionalitat brasilera.
Hem sentit els senyals horaris, són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els ajuntaments catalans fan aquests dies els últims plens de mandat, abans no comenci divendres la campanya de les eleccions municipals. Per cert que aquest programa, el Catalunya al dia, a partir de divendres també farà una programació especial a motiu d'aquesta campanya electoral. Sentirem els alcaldables cada dia, segons quina zona del territori dediquem als alcaldables, sentirem quins són els reptes que tenen aquestes ciutats i les comarques, i també què li demanen als nous equips de govern municipal, als nous alcaldes, o els que continuïn en el càrrec, les entitats socials i de cada municipi i de cada territori. Això serà a partir de divendres. Deia que aquests dies els ajuntaments fan aquests últims plens. A la ciutat de Girona es va fer també ahir al vespre, com en altres casos, però aquí era una sessió de comiat per l'alcaldessa, Marta Madrenas, que ja no es torna a presentar a aquestes eleccions. I com ella, Fèlix, hi ha molts regidors que tampoc no continuaran.
Exactament, es renovaran molts seients al Saló de Plens de l'Ajuntament de Girona. De fet, la meitat dels regidors que hi ha ara, 14, no es tornen a presentar. En el seu comiat, l'alcaldessa de Girona no es va estalviar a fer autocrítica i també va remarcar la necessitat de més consens amb els regidors de l'oposició, tenint en compte que serà molt difícil que cap grup tingui a partir d'ara majoria absoluta per governar.
I hem de fer visible més que mai que el progrés i el benestar de la ciutat i els nostres veïns i veïnes és el primer i el gran motiu de la nostra presència en aquesta sala. Per al bé de la ciutat estem abocats a l'entesa i això vol dir dosis extra de compromís, de generositat i de treball per part de tothom. I, evidentment, haig de ser la primera a fer autocrítica. Calen governs més dialogants amb tothom, però que a la vegada també tinguin la força necessària per dirigir el timó de la ciutat.
Recordem que Marta Madrenas ha estat 12 anys a l'Ajuntament de Girona, dels quals 7 com a alcaldessa.
Gràcies, Fèlix. Bon dia.
Bon dia.
El problema de les fuites d'aigua, com la que perd 180.000 litres al dia a Badalona, n'hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, doncs no és exclusiu de les grans ciutats. A Tornabous, a l'Urgell, hi han detectat dues fuites que malbaraten 400.000 litres al dia. I això és la meitat del consum diari d'aquest municipi de poc més de 900 habitants. Roger Segura, la pregunta és, ja s'han reparat o hi ha algun calendari de com fer-ho?
Bon dia. Tècnics d'una empresa especialitzada van poder reparar ahir la primera, una canonada trencada al nucli del Tarròs que perdia 200.000 litres d'aigua. I dimecres de la setmana vinent miraran de localitzar i arreglar la segona, que malbarata uns 200.000 litres més al nucli de Tornabous. L'alcalde David Vilaró justifica que la xarxa municipal ha quedat obsoleta i demana ajudes per modernitzar-la.
Sí que és necessari que la Generalitat o l'ACA, etcètera, etcètera, doni facilitats i doni subvencions perquè es puguin canviar les canonades dels molts pobles, perquè molta xarxa deu ser com la nostra, que deu ser obsoleta.
El municipi de Tornabous no ha tingut mai comptadors d'aigua ni a la xarxa de subministrament ni a les cases, però uns aparells que hi van col·locar fa pocs mesos han revelat un consum molt elevat en aquest municipi de poc menys de 900 habitants. Per això no se sap quant temps fa que es produeixen aquestes fuites, però es creu que la cosa ve de fa anys.
I, Roger, d'on prenen l'aigua, Tornabous?
Doncs els dipòsits municipals s'omplen amb aigua del canal d'Urgell, una infraestructura que fa 15 dies va tancar l'aixeta als pagesos i, precisament, a dia d'avui només garantia garanteix l'abastament a municipis com aquest. A l'espera que puguin ordenar-se restriccions si la situació de sequera es manté, l'Ajuntament ha adoptat algunes mesures addicionals per reduir el consum.
Nosaltres hem tancat el que és el rec municipal i les fonts. I també estàvem a l'espera de veure si la Txè o el canal d'Urgell treia alguna general. Perquè, clar, el que no pot ser és que estiguem aquí tots a l'espera de veure què s'ha de fer o què hem de fer.
Tornabous és un municipi eminentment agrícola i el tancament del canal d'Urgell ha colpejat de ple moltes famílies que es dediquen al camp.
L'Hospital Sant Joan de Déu, juntament amb la Fundació Zurich, posen en marxa el projecte GENCA per fomentar el benestar emocional entre els joves de primer i de segon d'ESO d'un centenar d'escoles catalanes. L'objectiu és fomentar la resiliència per evitar problemes de malestar emocional entre els adolescents. Anem a Esplugues de Llobregat, on hi ha l'Hospital de Sant Joan de Déu. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia, Marta. Els últims anys, els trastorns de salut mental entre els adolescents no han parat de créixer. El 2021, 16% de joves declarava haver patit algun trastorn d'aquest tipus. Per això, el programa GENCA vol prevenir-los. De moment, aquest inici de curs, 100 centres catalans de primer i segon d'ESO començaran una formació per mestres basada en donar habilitats per fomentar la resiliència entre els adolescents i entrenar-los en tècniques de relaxació o mindfulness. Paral·lelament, també s'assessorarà a les seves famílies perquè entenguin aquesta etapa tan important dels seus fills i donar-los eines per fer una criança positiva. Ho explica la doctora Anna Cintas, que és psicòloga adjunta de Sant Joan de Déu.
És un projecte con una ambició transformadora perquè sabemos que influyendo en la capacidad de resiliencia de los niños y adolescentes podemos hacer una sociedad menos vulnerable en el futuro y que sea capaz de afrontar tanto las adversidades como también las oportunidades de futuro.
Mònica, s'està aplicant ja en algun institut?
Doncs sí, s'està aplicant de manera pilot a 3 escoles catalanes. És el cas del Joan, que és alumne de l'Escola Pia de Santa Anna de Mataró, i ha explicat que un dels tallers que han fet aquestes setmanes és explicar a la classe les pors i els problemes que pateixen. Molts pocs, val a dir, ho van fer. A través d'aquesta experiència han detectat un dels problemes que té l'adolescència actual.
La gente no quiere decirle a otras personas lo que le pasa. Cuando tú tienes uno de estos, lo primero que piensas a lo mejor no es decirlo a tu familia, sino a tus amigos. Y ese es otro problema, que no están ahora con las redes sociales, se celebran más por WhatsApp y todas estas aplicaciones, pero a la hora de hablar en físico no hay tanta confianza, no puedes hablar tan normal. Y es la comunicación que ahora falta en los alumnos, que es para decir todos los problemas que uno tiene.
El programa GENCA s'aplicarà a 460 escoles de tot l'estat espanyol i s'avaluaran els resultats a través d'enquestes abans i després de l'aplicació del projecte.
L'Hospital Parc Taulí de Sabadell és el primer de Catalunya a introduir la intel·ligència artificial per optimitzar l'atenció als pacients que arriben a les urgències del centre. Han creat una unitat en assaig formada per infermeres d'alta capacitació que, amb l'ajuda d'un operatiu d'intel·ligència artificial, atenen els malalts d'urgències amb patologies lleus. A Purificació Barceló, i són les infermeres les que diagnostiquen, deixem-ho clar, demanen proves, estableixen un diagnòstic i prescriuen la medicació.
Sí, sempre que siguin medicaments que no necessitin la firma d'un metge. En aquest cas, faria la prescripció al metge assignat a la unitat. La unitat atén només pacients lleus, amb ajuda del Medictor, una aplicació d'intel·ligència artificial que té una fiabilitat superior al 98%. Elisabet Vives, la coordinadora de la unitat, explica com funciona.
El software d'intel·ligència artificial que el que fa és, amb totes les dades que la infermera va introduint en base a un protocol de preguntes, ens dirigeix a 3-4 probables patologies molt concretes i les proves es demanen en base al protocol. El resultat el rep l'infermera, aquest resultat es contrasta si són bons o dolents, bàsicament amb la intel·ligència artificial també, i a partir d'aquí la infermera fa el seu diagnòstic en base als seus coneixements i competències.
I de quin tipus de patologies estaríem parlant?
De fet, com és un assaig, n'han triat 6. Totes són molt freqüents, però no greus.
Patologies que, tot i que podrien anar amb d'altres dispositius assistencials, acaben acudint al servei d'urgències hospitalari. Hem escollit 6 patologies per començar, de molt alta freqüentació en el servei d'urgències, com les suetades cervicals o les infeccions d'orina, els dolors articulars de genolls que són molt crònics, a la cinta turmell, motius de consulta que una infermera pot resoldre perfectament.
L'objectiu final és poder implementar aquest tipus d'unitats amb dos objectius bàsics: disminuir el temps d'espera dels malalts i optimitzar el servei d'urgències. Com a precedents, hi hauria unitats similars que ja funcionen als centres d'atenció primària i també una de creada fa 2 anys a l'Hospital de Viladecans, però que no utilitzen la intel·ligència artificial.
Parlem d'un altre estudi pioner a Badia del Vallès, al Vallès Occidental, que treballa en aquest cas en la prevenció de les caigudes de dones a partir dels 75 anys, que és el grup de més risc. El treball durarà 2 anys i els resultats es volen aplicar per detectar aquests casos a tot Catalunya. La base de tot plegat és l'exercici físic, un hàbit poc estès entre la generació, la classe social de les dones amb què treballen. Anem cap a Badia. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
N'has parlat amb el doctor Rafael Azagra, que és l'impulsor d'aquesta recerca. En què consisteix?
Doncs mira, és el projecte Preciosa 2, és la continuació d'una primera fase, els dos enfocats a la prevenció de caigudes de la gent gran, que es considera un dels principals problemes de salut pública pels efectes que poden arribar a tenir. El doctor Azagra és metge de família del CAP Badia del Vallès i lidera aquest projecte.
La capacitat de reduir les caigudes és la major potència que tenim per reduir les fractures. Més que els medicaments, més que res. I, òbviament, per la prevenció de les caigudes, l'exercici és el més important.
La segona fase es fa amb el grup més vulnerable de tots.
Nivell socioeconòmic baix, dones, a partir de 75 anys, i especialment les que ja han tingut alguna caiguda.
Durant 2 anys, 600 dones amb aquest perfil participaran de manera voluntària en el programa, 300 el primer any i l'altra meitat el segon. Faran grups, estan fent, de fet, grups entre 8 i 12 persones i realitzen exercicis adaptats a aquesta edat de la gent més gran. 12 sessions d'una hora durant 6 setmanes. Tenen monitores, fisioterapeutes i un cop acabin els hi fan un seguiment durant 1 any. I s'han incorporat també altres suports com vídeos fets per alguna d'elles mateixes perquè puguin seguir fent aquests exercicis a casa. Una caiguda els pot suposar una qualitat de vida molt complicada en el futur o fins i tot la mort.
Les dues conseqüències pitjors que té les caigudes són les fractures, per suposar, ingressos hospitalaris, intervencions, etc. Però és que durant aquests ingressos un 5% moren i un 30% moren en el primer any. Això és el que estava ocult a darrere de les conseqüències de les caigudes. La caiguda és un element que està menys tingut. Les pròpies persones que ho pateixen acostumen a justificar amb facilitat i no s'acaba a fer dimensió de la gravetat.
Si els resultats són bons, Salut faria extensiu el programa a tot Catalunya. Els impulsors han proposat al conseller Manel Balcells incorporar algun canvi a les visites de la gent gran.
Perquè totes les infermeres del servei públic puguin preguntar a totes les persones d'un criteri d'edat, homes i dones, a més de 65 anys, per les caigudes en l'any anterior. És important que mesuren una atenció arterial? Molt. És important que les infermeres pregunti sobre aspectes fonamentals, el tabac, l'alcohol, etc. Sí, però també preguntar sobre si aquelles persones a partir de certa edat han caigut durant l'any anterior. És l'element clau perquè puguem identificar a la gent de més risc.
De fet, científicament està comprovat que les dones cauen el doble que els homes, segons han confirmat els resultats de la primera fase d'aquest projecte. Tenen menys força, menys capacitat per la marxa i també menys equilibri.
3 minuts i arribarem a 3:15. Els veïns de la urbanització Marina Sant Jordi, a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, fa anys que reclamen a l'Ajuntament que faci alguna cosa amb els edificis que tenen al davant i que han quedat abandonats a mig fer. Davant la inacció municipal, estudien dur el cas als tribunals. César Sempere, bon dia.
Bon dia, Marta.
I no només s'han quedat sense vistes, en dius, i és que ara en lloc de mar el que veuen és allò, un esquelet de formigó abandonat.
És una imatge força habitual al litoral del sud de Catalunya. De construccions abandonades en trobem a Creixell, a l'Hospitalet de l'Infant, entre la Ràpita i Alcanar, o així, a l'Ametlla de Mar, a la platja de l'Almadrava, o el cas en què ens hem fixat, perquè grinyola especialment, al davant de la platja de l'Olla, 3 estructures de 2 pisos dels 6 habitatges que s'havien de construir el 2018. 3 esquelets de ciment en què es troben cada matí quan ixen al balcó veïns com el Carles, la Maria Rosa o el Josep.
És una pena que en un lloc tan bonic doncs et puguis trobar que es poden deixar de forma impune doncs aquí uns esqueletos in eternum sense que hi hagi cap tipus de resolució.
Tú imagínate que esto lo quisiéramos vender. Pierde muchísimo valor. Porque yo misma, si tuviera que comprar un apartamento, yo ya no me lo compraba con estas vistas.
De moment està tot parat. Varen fer estàncies, ¿vale? Més de 20 veïns que la varen fer directament a l'Ajuntament, ¿vale? I no han tingut cap resposta.
Més de 20 instàncies presentades pels veïns i, de moment, silenci administratiu. Un silenci que també se'ns ha aplicat a nosaltres, tot i estar insistint des de fa més d'un mes. Els veïns de Marina Sant Jordi ja han posat el cas en mans d'un advocat.
Però amb la llei a la mà, César, es pot fer alguna cosa amb edificis que queden allò paralitzats, sine die?
Doncs mira, ja saps que la llei, en este cas ens regiríem per la d'habitatge del 2010, té moltes interpretacions i lletra xicoteta. El que et puc dir, després de consultar-ho amb dos especialistes, és que l'última paraula la sol tindre l'Ajuntament competent. I sí, els consistoris poden actuar. Sergi Nassarre és el director de la Càtedra UNESCO d'Urbanisme de la Universitat Rovira i Virgili.
Un edifici que ha quedat a mig construir no pot quedar en aquesta situació indefinidament. Si incompleix la llicència d'obres, normalment, si no es diu res, és un màxim de 3 anys, encara que es pot prorrogar en algunes circumstàncies. L'autoritat pública el que pot fer és expropiar en base a la funció social de la propietat.
Els ajuntaments tenen la capacitat legal d'expropiar i fins i tot ordenar la demolició. Elena Rosales és la presidenta de la demarcació de l'Ebre del Col·legi d'Arquitectes.
Quan un edifici porta molt de temps fet i la execució per acabar-lo i per deixar-lo en bon estat té un pressupost superior al 50% de l'obra ja executada, si es declara la ruïna econòmica, l'Ajuntament pot obligar a enderrocar l'edifici.
Llavors, per què és tan poc habitual?
L'última modificació de la llei de l'habitatge va donar una moratòria per acabar els edificis que s'havien quedat a mig en fer en l'època de la bombolla urbanística. Esta moratòria se va acabar a principis del 2022. Una vegada passat este plaç, les construccions inacabades s'havien d'enderrocar. El que passa que els ajuntaments mai requereixen els promotors o en molt poques vegades per no posar-se malament en els promotors o en els propietaris o en contra d'un banc.
És una decisió delicada i els ajuntaments, segons ens han explicat, tenen màniga ampla per poder prorrogar la situació sempre que es pugui argumentar amb raons de política de sòl o habitatge o pactes amb la promotora de torn. En tot cas, la pressió dels veïns sempre és un punt molt a favor perquè la situació no s'eternitze.
Gràcies, César. L'Acadèmia Aranesa de la Llengua i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han impulsat un projecte de recerca per recollir tota la toponímia menor de la Vall d'Aran. És una obra immensa que comportarà anys de recerca. Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Això mateix, l'objectiu d'este treball és que tots els noms de proximitat que ara ja s'estan perdent per falta d'ús queden recollits en mapes i puguen ser transmesos a les properes generacions. Lluís Cortés és el geògraf que coordina el projecte.
Que han noms que dieu 50 anys que no escutam. Cercar que era persona que dieu sí que les sap i a la vegada que mos ajuda amb això. Veig molt important el treball d'enquesta, de recerca, el treball de camp i complex.
El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Institut d'Estudis Aranesos Acadèmia Aranesa de la Llengua i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Míriam Moixet n'és la directora.
En el conveni que acabem de signar, l'ICGC aporta formació, suport i assessorament per a que l'Institut d'Estudis Aranesi completi, localitzi i oficialitzi els noms de lloc de l'Aran.
Segons Jap de Montoya, president de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua, la toponímia menor aranesa té molt a veure amb l'empremta de l'home sobre el territori.
El que cercam així és anar més enllà, anar a cercar aquells topònims menús. Podem parlar de barrancs, d'ons, de rius, de prats, de camps, amb un avi d'amera antropització que ha hagut en nostre país.
La recerca comportarà diversos anys de feina i quedarà recollida gradualment a la base de dades de toponímia de Catalunya i en les publicacions de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua.
Els socorristes de les platges de Barcelona estan convocats a una vaga indefinida a partir del 16 de maig, dimarts de la setmana que ve, després que l'empresa concessionària del servei a Barcelona, Aunar Group, no els ha pagat el sou del mes d'abril. Ho anuncia el sindicat CGT a través d'un comunicat en què indica que la companyia ha dit que pateix problemes financers que li fan impossible assumir l'abonament de les nòmines. El sindicat apunta que Aunar Group podria presentar un concurs de creditors que suposaria deixar la ciutat sense un servei d'emergència bàsic. Al mateix temps ha exigit que es compleixin els acords sindicals pactats i unes condicions laborals i econòmiques dignes. També ha demanat a l'Ajuntament que intervingui per resoldre-ho. De moment, el consistori no ha decretat els serveis mínims que s'implantaran en cas que la vaga es dugui a terme.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Aphex Twin, Little Sims, Bad Gyal o l'espectacle hologràfic d'Eric Friditz són algunes de les 250 propostes del Sónar que es farà del 15 al 17 de juny a Barcelona. El Festival de Música i Tecnologia celebra el 30è aniversari en ple debat sobre la intel·ligència artificial. Barcelona, Marc Ruiz, bon dia.
Bon dia. La programació del Sónar vol ser transversal en estils i procedència dels artistes. Un dels caps de cartell més destacats és el veterà Aphex Twin, que ja va marcar la música electrònica amb el recopilatori Selected Ambient Works a l'inici dels 90. Veterania purament electrònica, que es combinarà amb el hip-hop melòdic amb forta càrrega social de la britànica Little Sims, els beats ballables de la coreana Peggy Go i l'alemany Solomon, o el barroquisme de 103.Never. La tecnologia també serà clau en la posada en escena d'espectacles com Holon d'Eric Prydz, amb projeccions hologràfiques com balenes que sobrevolen l'espai sense necessitat de dispositius específics. El Sónar compta també amb una bona representació local amb Bad Gyal, que actuarà dissabte 17 al Sónar de nit, seguit d'Alice, Marina Herlop, que presentarà un nou espectacle dijous a 15 al Sónar de dia, Carles Viernès i l'artista visual Alba G. Corral, que seran al Sónar més D, o el Duo Desert, que també seran al Sónar més D, entre molts d'altres, de fet. Des del Sónar, Enric Palau defensa la potència de la música electrònica catalana per la seva transversalitat.
És interessant que no hi hagi un... Hi ha a vegades connexions entre els artistes d'aquí, però a vegades són personalitats pròpies que defineixen molt línies diferents. Jo crec que això és interessant. I amb una salut i una projecció, i alguns d'ells amb projecció internacional important.
La intel·ligència artificial i el seu impacte en la societat marquen la imatge del festival, però també bona part de la programació del Sónar més D, on hi haurà ponents com la investigadora de l'MIT, Kate Darling, especialista en la relació entre els humans i els robots, i col·laboracions com les del Plus Rain, el primer festival de cinema fet amb intel·ligència artificial. També hi haurà novetats pel que fa a l'espai. El Sónar de dia canvia la ubicació de l'escenari principal, que serà cobert per reduir l'impacte de la calor. No em vull saber
res, intento no creuar-te la mirada. És una de les cançons de moda, ja ho sabeu, és de The Tieds, que avui actuaran al costat de l'Elèctrica d'Arma, al Desconcert, un clàssic ja per celebrar l'aniversari d'ICAT. 26 artistes pujaran a l'escenari de la Sala Apolo de Barcelona i crearan parelles inesperades, Montse Camps.
Sí, parelles com les que formen els Catarres i la Dilla Russa, Lil Dami i Sara Roy, o Joan Miquel Oliver i Julieta. Potser una de les més sorprenents, però és la dels Tallets i la Dharma, que han explicat al Matí de Catalunya Ràdio com van rebre la proposta.
Vam dir immediatament que sí, i a partir d'aquí nosaltres hem anat fabricant la cançó a l'entorn de la seva, hem anat en la variant.
Canviarà abans, molt, canviarà molt.
Abans durava 2 minuts i alguna cosa, ja dura quasi 5.
És una festa amb un públic transversal i intergeneracional, tot i que cada cop hi ha més joves, tal com destaca el coordinador d'ICAT, Carles Aledo.
Que cada vegada ve gent més jove. Però per què ve gent més jove? Perquè pensem també, i estem veient, i ICAT és un reflexe, l'escena catalana cada vegada s'està rejuvenint amb una nova escena molt potent, no només d'urban, sinó d'altres estils, també de pop i de rock, que no estan demanant permís. Estan sortint a les xarxes a demanar que els escoltem.
I es preveu un final apoteòsic i amb sorpreses.
Hi haurà dues cançons que estan ara super, 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 super de moda a l'escena catalana. I seran en versions que difícil d'imaginar. Una d'elles, doncs, el Mossego dels Figaflaues, per exemple, que és una batxata en català, però sí que us puc anunciar també que hi haurà una cançó que ho ha petat els últims mesos o últim any a tot el món, que és el Quédate del Quevedo, versionat en català per una de les parelles del Desconcert.
ICAT transmetrà la festa des de les 9 del vespre fins a les 11 i el conduiran les presentadores del Loft, Berta Roca i Xènia Casado.
Mora d'Ebre, la Ribera d'Ebre, es convertirà en l'epicentre de les lletres catalanes el 2, 3 i 4 de juny en la 16a edició del Literàrum. Arnau Caral, quins objectius es marca el certamen?
Doncs bàsicament apropar el públic jove a la lectura i a la literatura catalana. És per això que dins del programa d'aquest any l'organització ha convocat la primera trobada de joves lectors de les Terres de l'Ebre. Gemma Sastre, directora de Literàrum.
Ara mateix els joves, doncs, és cert que tenen molts estímuls, vivim en un món totalment tecnològic i globalitzat, però la cultura és essencial i no la volem deixar perdre. Per tant, des de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, des de la Fira Literàrum, volem crear com este hàbit perquè els joves actuals pues, tinguin este hàbit en el futur.
El patrimoni històric i natural de la capital riberenca servirà d'escenari des d'on es llegiran poemes, contes i novel·les que no han estat concebuts per ser interpretats. El Literàrum presentarà fins a 14 espectacles i no deixarà de banda la Fira del Llibre Brenc per promocionar obres i autors amb segell local. Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre.
Amb la Fira del Llibre Brenc demostrem que hi ha creació, que hi ha talent
i un bon gruix literari d'autors de les nostres terres, que a vegades no coneixem prou i que gràcies a les presentacions i a la feina dels llibreters això ho reivindiquem.
El certamen també homenatjarà les figures de Josep Vallverdú en el seu centenari i el rector de Vallfogona, donada la seva estreta vinculació amb la ciutat de Tortosa.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça jugarà el dimarts 6 de juny, un amistós a Tòquio. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Serà contra el Vissel Kobe, l'equip d'Iniesta i de Sergi Samper. Serà just en acabar l'últim partit de Lliga contra el Celta dos dies abans, el diumenge 4 de juny, tal com es va fer l'any passat quan l'equip va anar a Austràlia. Aquesta temporada la tancarà amb un amistós, però ara amb el Vissel Kobe. El partit es jugarà a 8:15 del vespre, hora japonesa, 12:15 del migdia aquí a Catalunya. És un partit que suposarà el retorn del primer equip del Barça al Japó després de gairebé 4 anys. L'última vegada que hi va jugar va ser durant la pretemporada del 2019 i en aquella ocasió l'equip entrenat per Ernesto Valverde ja va jugar contra el Vissel Kobe, el que va ser el primer enfrontament d'Andrés Iniesta contra el seu exequip. Les entrades es posaran a la venda el dia 16 d'aquest mes al Japó a través de Rakuten Tickets. El Barça, per cert, renova Iñaki Peña fins al 2026. I pel que fa al futur de Leo Messi, France Press dona per fet que l'argentí jugarà a l'Aràbia Saudita la temporada vinent. L'agència remet a una font pròxima a les negociacions que qualifica el contracte que firmarà Messi de norma. Aquesta mateixa font, afegeix France Press, dona l'acord per tancat. Messi, per cert, va endur-se ahir al vespre el Premi Laureus de l'Esport com a millor esportista masculí del 2022 i va tenir paraules pel Barça.
Me costó muchísimo, me costó prácticamente toda mi carrera porque llegó al final. En el medio pasé de todo, muchísimas alegrías con el Barcelona, muchísima tristeza con la selección por no haber cumplido mucho de los objetivos los cuales me tocaban competir.
La selecció argentina, per cert, campiona del Mundial. Messi es va endur el guardó a la categoria del millor equip. Pel que fa a Busquets, pot seguir els passos de Messi i jugar també a l'Aràbia Saudita, el club on vagi l'Argentina. Els pròxims dies, el de Badia comunicarà al Barça la seva decisió. I encara en clau blaugrana, un grup de socis ha enviat un requeriment al club sobre l'espai Barça. Creuen que el finançament del projecte de remodelació del Camp Nou incompleix l'acord de l'Assemblea de Compromissaris i destaquen l'absència del Palau Blaugrana en l'operació. El grup, liderat per l'exmembre de l'Espai Barça, Jaume Llopis, contempla emprendre mesures legals en funció de la resposta del club. Llopis n'ha parlat als micròfons de TV3.
En cas que tot això no sigui conforme al que nosaltres esperem que ens donin i que el soci necessita saber, demanaríem, això sí, una altra assemblea extraordinària perquè expliquin tota la veritat sense problemes.
El grup també recorrerà al síndic del soci del Barça pel que considera un augment encobert dels preus dels abonaments arran del trasllat a Montjuïc. I encara un apunt més sobre el Barça, perquè la Comissió Antiviolència ha declarat del risc el derbi de Lliga Espanyol-Barça de diumenge vinent, dia 14, a l'estadi de Cornellà al Prat.
Parlem ara de tennis. La barcelonina Rebeca Masarova opta a entrar al quadre femení del Masters 1000 de Roma. Se la sabrà aquesta tarda amb la ucraïnesa Jastremska i si guanya entrarà al quadre principal.
També aquesta tarda jugaran els seus partits allà mateix a la fase prèvia del Masters 1000 de Roma, a Liona Bolsova, i també ho farà Marina Bassols. Bolsova jugarà contra la búlgara Tomova i Bassols contra l'hongaresa Bondar. El quadre masculí, recordem-ho, Albert Ramos debutarà demà en aquest Masters 1000 de Roma contra l'italià Passaro. I en waterpolo, avui comencen els play-offs per al títol de la Lliga Femenina amb la disputa d'un primer duel de semifinals. A les 8 es jugarà el Sabadell Mediterrani, un partit que enfrontarà el primer contra el quart equip classificat a la fase regular. L'altre semifinal serà un Mataró-Sant Andreu. Les semifinals es decideixen al millor de 3 partits.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça, ja classificat, sabrà avui el nom d'un altre dels integrants de la Final Four de l'Eurolliga.
Avui es juga el quart partit del play-off de quarts de final entre l'Olympiacos i el Fenerbahçe, una eliminatòria que està empatada a 2 victòries. El d'avui, doncs, és el partit decisiu per saber qui passa a la Final Four i qui queda eliminat. Demà jugarà jugarà el cinquè i definitiu partit de l'eliminatori entre el Madrid i el Partizan a Madrid, i també el cinquè entre el Mònaco i el Maccabi de Tel Aviv al Principat. Encara en bàsquet, el Manresa perd per lesió l'aler polonès Adam Wasinski per un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, amb afectacions al menisc extern i al lligament col·lateral intern. El tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha fet una piulada al seu compte de Twitter, repiulada pel club, en què lamenta molt la baixa d'un jugador que diu ha donat moltíssim a l'equip. I aquesta tarda, 3:45, a l'estadi Martí Colomer de Terrassa, es juga un Catalunya-Cuba d'hoquei herba sub-23 en el marc del centenari de la Federació Catalana.
No t'ho pots perdre.
Així com un globus també s'infla el cor en dies esplèndids quan s'omple d'amor. Sent l'aire per sobre del cap, sobre el cos, arriba a fer-se tan gran que fa por.
I avui acabarem amb accent lleidatà, amb Reina, Renaldo i Clara, que són un dels grups que actuen a la Festa Major de Lleida, que comença justament avui. A les 7, a la plaça de Sant Joan, l'entrenador del Força Lleida, Gerard Encuentra, serà l'encarregat de fer el preu oficial de les festes. Després, l'actuació musical de la ponent Big Band, un conjunt de joves intèrprets lleidatans amants del jazz. I a partir de demà, festa grossa fins diumenge. Demà s'estrena la baixada dels Reis pel Segre, i dijous, dia de Sant Anastasi, es viurà la jornada central. I cada nit, evidentment, concerts als Camps Elisis. Bona festa major i fins demà a la una. Adéu-siau.